Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
De gener del 2024 i avui ens hi tornem a posar des d'aquesta casa i aquests micròfons a partir d'aquesta hora per explicar-vos el que passa a casa nostra i arreu del món en un any que promet posar el focus sobre moltíssimes qüestions socials, començant per l'emergència climàtica, però que també promet seguir sent una època convulsa amb conflictes que ni de bon tros han acabat, com el d'Ucraïna o el d'Israel a la Franja de Gaza. Un any en què tots estarem pendents a més dels nous canvis econòmics, la factura de la llum, el gas o l'aigua, sobretot pendents de l'aigua en època de sequera, el preu dels transports públics, els aliments bàsics, les pensions o el salari mínim. Un any, aquest 2024, en el que seguirem pendents de l'escalada ultradretana en el món de la política internacional, nacional i nacionalista. Un any que tornarem a posar el focus sobre les violències masclistes. Tots ens hem conjurat per fer-hi front des de les polítiques públiques, les organitzacions i entitats i des de la societat civil en general. O això semblava, fins que no passaven ni 24 hores des que menjàvem el raïm i ja en teníem les primeres dades. Els Mossos detenien 35 persones només la nit de Cap d'Any, 12 d'elles per violència masclista. Un any, però, també aquest 2024, en el que també haurem de posar el focus precisament en l'educació. Una educació que al nostre país també passa per unes dades nefastes del darrer informe PISA. Tot això i molt més, segur, en el que ens depara un 2024 radiofònic que tot just comença ara. Un minut i mig, que passa de les 8 del matí. Andreu González, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Què tindrem avui en un programa com aquest?
Doncs avui, primer programa de l'any 2024, i volem fer un balanç de les festes pel que fa a l'oci nocturn i també l'hostaleria al nostre territori, i ho farem amb el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau. A partir de les 10, com cada dimarts, parlarem amb el doctor en Història de la Universitat Blanquerna, Ramon Llull, Xavier Pujades, i tot seguit analitzarem l'actualitat amb la mirada de la gent gran. A les 11 ens torna a visitar el nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, per aprendre nous conceptes filosòfics. I a partir de 11:45 parlarem de l'èxit teatral Fitzroy, Quatre dones al límit, amb dues de les seves grans protagonistes, com són les actrius Mima Riera i Sara Espígol, que estan al Teatre Borràs representant aquesta obra fins al proper 25 de febrer. I a partir de les 12 farem la nostra habitual parada solidària, avui per descobrir el festival Empremtes, de la mà d'un dels organitzadors i una de les artistes que hi actuarà, i tot seguit obrirem una nova consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem l'última hora de programa aprenent més coses sobre música clàssica i òpera amb Maria Boroncova, sabrem on ens portarà la girocleta i acabarem amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, fem un cop d'ull als titulars més destacats de la jornada. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Al Japó ja són 24 les víctimes mortals pel terratrèmol de magnitud 7,6 que ahir va sacsejar la costa oest del país, a l'illa d'Okinawa.
Sí, les autoritats ja han retirat l'alerta de possible tsunami que van activar després del terratrèmol i l'han rebaixat a un avís. A més, el govern nipó ha avisat que hi pot haver més terratrèmols de gran magnitud, especialment en els propers 2 o 3 dies.
Per la seva part, el Tribunal Suprem de Justícia d'Israel ha tombat la polèmica reforma del primer ministre Benjamin Netanyahu en un cop sense precedents pel màxim responsable del país.
És la primera vegada en tota la història d'Israel que el tribunal tomba una llei bàsica. Recordem que l'anomenada llei bàsica judicial va ser aprovada el 24 de juliol i va causar protestes a tot el país, ja que l'oposició va acusar l'executiu de totalitarisme i d'atemptar contra la separació de poders.
I precisament Hamas ha desmentit un reportatge del New York Times que assegura que els seus milicians van cometre violacions i altres actes de violència sexual en l'atac a Israel del 7 d'octubre.
L'organització ha respost al reportatge del rotatiu després de fer 150 entrevistes, a més de vídeos i fotografies preses amb mòbils, dels quals es deduiria un patró d'ús de la violència sexual com a arma de guerra.
I també us destaquem que el Papa Francesc reclama més espai per les dones a l'Església i exigeix que siguin respectades a tots els àmbits de la societat.
Ho ha manifestat durant l'homilia en motiu de la missa de la solemnitat de la Maria Santíssima, Mare de Déu. El pontífex ha dit que l'Església necessita de Maria per redescobrir el seu rostre femení i ha instat també que el món ha de prendre com a referència les mares per poder trobar la pau.
I anem cap als esports. Pol Corredoira, molt bon dia i bon any.
Bon dia i bon any, Joan.
Sense temps a perdre, avui torna la Lliga.
Efectivament, la seva 19a jornada, Getafe-Rayo a les 5 de la tarda, Real Societat a la Besa, 1:15, i València-Villarreal a 2:15 de la nit. Demà juga el Girona, ho fa contra l'Atlético de Madrid, segon contra tercer.
I ja està en marxa un 2024 molt interessant en clau esportiva.
Recordem que és any olímpic a París, amb aquests Jocs Olímpics de 2024, any d'Eurocopa de futbol a Alemanya. A casa nostra tindrem Copa Amèrica i els esports tot el calendari complet.
I anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Olma Giró? Molt bon dia i bon any.
Bon dia, bon any, Joan. Avui parlarem del primer nadó de l'any que ha nascut, atenció, en un lloc poc habitual, a l'andana de l'estació de Sants. I també us portem alguns consells per a tots aquells que voleu trobar l'amor. I és que s'ha publicat un estudi que explica com llegaran els solters aquest any.
Doncs de seguida ens ho expliqueu tot plegat abans. Però, Ros, bon any, eh?
Bon any,
Trias. És que no t'ho havia dit, tampoc, eh?
Bon any.
Va, tot bé?
Sí, perfecte. Aquí estem fent ràdio, dia 2 de gener.
Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Sis minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb algunes boires a les comarques de l'interior que s'aixecaran ràpidament i avui tindrem bàsicament núvols, però de precipitacions no n'hi haurà. Uns núvols que estones taparan bastant el cel, que no deixaran veure el sol, però avui les temperatures tenen tendència a pujar una miqueta, especialment ho han fet les mínimes. Nit freda, amb glaçades a les comarques de l'interior, ara mateix glaça tot l'interior, però nit menys freda que en nits anteriors. Les màximes, com les d'aquests últims dies. I ja diem que avui el sol es veurà per estones, no serà un sol gaire important. De cara a demà, més núvols durant tot el dia i també risc d'algun plogim de caràcter feble, sobretot cap a les comarques del Pirineu més occidental, el Pirineu de Lleida, la Cota de Neu, de nevades molt febles per damunt dels 2.200 metres. Això de cara a demà i a la resta, força núvols fora de pluges, cap ni una. De tota manera, cal dir que les previsions del temps ens indiquen que de cara al proper divendres les pluges podrien ser generals a pràcticament tot Catalunya i després d'aquestes precipitacions vindria una important davallada de les temperatures.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. La congestió ja va a la baixa per l'avaria d'un vehicle a la Ronda de Dalt a l'altura de Sant Gervasi, ara mateix amb 2 quilòmetres des del tram d'Horta en sentit Llobregat. En un matí, a banda d'aquesta incidència, amb poca cosa destacable pel que fa a la xarxa viària, amb un tram curt de cues al tram habitual de l'enllaç entre la P7 i la C-17 en sentit nord, circulació intensa sense aturades a l'accés de Barcelona des de la C-58, i recordar també que hi ha un carril utilitzat en sentit contrari a la C-25 a Sant Sadurní d'Osormort, on es prohibeix la circulació de vehicles amb una amplada de més de 4 metres. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Sanauja.
Hola, hola.
Hola, hola.
Hola, hola.
Tot bé?
Bueno, tot és un terme més ampli.
Bon any, eh?
Però, bon any, bon any. Ros! Bon any.
Bon any,
bon any, bon any. A l'arròs que li portin un xalecito o algo, perquè aquí
és que fa fred, avui.
Morirà congelada aquí en aquest estudi. A mi ja m'està bé, eh?
Avui ens hem llevat amb
tothom
fred.
Tothom està tremolant a la redacció, però jo ja compro. A mi ja m'agrada.
Així no sues.
Exacte. Prefereix això que no quan entres aquí i és una sauna turca.
Espera't,
que també passa,
que passin les hores.
Ui, ui, l'emoció, eh? Tries de tornar a fer ràdio.
És això.
Se't posa aquí a la gola.
És exactament això.
Se't posa aquí a la gola.
M'ho has tret de...
I costa.
De la boca.
Escolta una cosa, a l'Andreu has dit felicitats, Andreu, però no ha quedat clar exactament...
Ja quedarà clar.
Ah, vale, perfecte.
Ja avui ja quedarà clar.
Deixem allà, ho deixem votando, no? Dejamos votando i rematarem.
Sí. Va, aquí li donem el bon dia, avui.
Vinga, sí, continuem amb les bones tradicions. Li donarem el bon dia... Mira, em ve molt de gust donar el bon dia a dos senyors que ens van alegrar el cap d'any i l'any nou i que, així com qui no vol, han creat una tradició nadalenca. Que això és dir molt, eh?
Sí.
Estem parlant dels guionistes de Cachitos Nochevieja.
Bienvenidos al show.
Boníssims, aquesta gent, eh?
Aquesta és Amaya, que va participar en el pre-show. Van fer un Cachitos pre-campanades i un Cachitos de 3 hores, Nochevieja, sí. Meravellós. És que, a més, ho vam veure en família, a casa.
Els comentaris...
Bueno, no, ingeniosos és poc.
Sí.
També tenim els ofendiditos, eh?
Bueno,
hi ha ofendiditos. També hi ha ofendiditos, només... I això està bé, clar. Perquè si no hi ha ofendiditos, sí, és que alguna cosa no has fet bé. A casa ho vam veure en família, I increïble com s'enganxen també les noves generacions, tot i que va haver un moment que el meu fill Mateo, 11 anys, em diu "me siento ignorante porque no entiendo nada".
Clar, és que va molt en segones.
Després de veure, vaig veure un tuit d'una noia, no, em perdonarà si ens està escoltant, perquè deia "entiendo todo lo que pone Cachito, soy más vieja que el hilo negro". Clar, perquè moltes referències són passades, sí. I si ho vas agafant tot, jo m'ho vaig passar molt, molt i molt bé. És un esforç, perquè la cançó, els cartells aquells, sí. Has d'anar, el teu cervell està 3 hores en ebullició, ¿vale? Aquests dos nois que fan els comentaris diuen Pablo González Batista i Antonio Vicente, honor i glòria per a ells. Ells són els guionistes de l'aclamat programa Cachitos. Es defineixen a si mateixos com a periodistes i no com a humoristes, com molts es classifiquen. Per a ells, l'objectiu del programa és trencar la serenitat i la solemnitat gràcies a aquests rètols humorístics que van dirigits a totes les generacions, i és així, perquè n'hi ha de tot.
Absolutament.
I déu-n'hi-do si ho aconsegueixen. Gran programa, grans comentaris, i si no l'heu vist, recuperar-lo, que són 3 hores meravelloses. Tinc aquí un parell d'exemples.
Sí.
Va sortir Bertín Osborne. Quina planta, Bertín Osborne. Una planta, allò, espectacular. I van posar "el Darth Vader espanyol. Tiene la voz profunda, un lado oscuro y podría ser tu padre". Perfectament. I després jo crec que el comentari meravellós aquest de "en este programa hace mucho que permitimos el uso de lenguas cooficiales. España se rompe en cachitos".
És boníssim.
Aquest és bonic.
És boníssim.
Però van a haver infinitat de... Perquè a més no només és humor. Tenen punts també...
No, hi ha una mica mala llet, eh?
Hi ha mala llet, però tenen un punt també quan els hi agrada alguna cosa. Que fan aquest cartell de respecte,
sí.
o de tendresa, homenatge a Pepe Domingo Castaño, a Concha Velasco.
Sí, senyor.
És que jo no sé el que trigaran en fer allò. Els que fem guions sabem que no és fàcil.
Ja, 5 minuts no.
No, 5 minuts, en 5 minuts no es fa allò. En fi, per ells, honor i glòria.
Que bo. Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Mira, un home, sobretot el que en estan dipositades les esperances de tot un país, tries, del nostre petit país. No, no parlem de Pere Aragonès, no parlem d'Oriol Junqueras, no parlem del de la guitarra, el grup i de Laura Borràs. No, parlem de Vitu Roque. Quem para, Vitor Roque? É mais gol do Vitor Roque. Tá em choque, tá em choque. É mais gol do Vitor Roque. Ele chegou invadindo a área, vacilou. Mora, eu canso isso. Esmel, Esmel de Romer, per començar l'any. El davanter carioca ja és a Catalunya, ja la tenim aquí, ciutadans de Catalunya, ha arribat durant la nostra absència i ja és un ídol de masses, tot i només tenir 18 anys, ja parlarem de que té cara d'haver fet 3 miliseguides,
sí.
Té pinta de ser el nostre pare, però té 18 anys, és la gran esperança paradoxalment blanca del barcelonisme. En el Barça, mancat d'il·lusió i de gol amb un Lewandowski oxidat com un cable vell, el nou del Barça, aquí... El nou, podria fitxar-me...
Que jugarà al nou Camp Nou.
Podria fitxar-me tranquil·lament Mundo Deportivo, sí, per fer titulars. Sí. El nou del Barça és aire fresc total. Si us plau, Jan, fes la teva màgia i que jugui ja aquest dijous. Necessitem Vitor Roque, perquè qui paga Vitor Roque? Ningú. Per cert, també parlarem del fet de que la Lliga es pari en Nadal, que em sembla una merda.
Sí, clar, contundent.
Home,
val.
Escolta, és que estàs tranquil a casa... I no tens futbol, només la Lliga Anglesa, que molt bé la Lliga Anglesa, però a mi la Lliga Anglesa no em toca el cor.
Va, que ja torna.
Sí, amb un meravellós Getafe Rayo.
Exacte. Ara que l'anomenaves, aprofito només aquesta hora del matí per demanar disculpes a l'audiència per aquesta veu una mica la portera que m'ha quedat.
La porta està esmorzant galetes.
Va, aquí no li arrencarà el cotxe avui.
De los creadores de la papanuelada motera i l'arbre més gran del món és a Badalona, arriba els banyistes d'any nou. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Ana María i molta més penya, sí. De Catalunya...
Penya,
Com és penya. Com és tradició de cap... No l'equip de bàsquet, sinó la gent. Com és tradició per Cap d'Any i per Any Nou, centenars de banyistes han aprofitat el primer matí del 2024 per, atenció, banyar-se al mar. No contents amb aquest gest increïble, ho fan amb barrets de Pare Noel, diademes amb banyes de rens, faldilles estil hawaià... Doncs per aquesta ocasió són les peces indispensables com els banyadors. Jo crec que l'equip de la caravana...
No.
Jo per fer pinya, una... Saps?
No.
Si fem això junts, no. Si ens banyem a la...
Llavors tu tot ho repetis.
No? No vols?
No.
No et veig, no ets valent, tries. El mundo es de los valientes.
No gens. M'ha fred que m'he llevat aquest matí.
Exemples. I què? Però és la gràcia. Per exemple, el Centre Natació Mataró ha fet un reconeixement a la millor comparsa. No té cap sentit res.
Comparsa.
El banyista més jove, de 2 anys.
Epa.
O sigui, atenció a aquests pares, que jo crec que són denunciables a la fiscalia, perquè portar un nen de 2 anys a banyar-se el matí d'any nou. I a la més veterana, la Rosa Roca, de 89 anys, que efectivament és una roca, una roca, sí. És com una roca total, està acostumada a remullar-se en aigües fredes, diu 450 de banyistes a la platja de Sant Feliu de Guíxols, uns altres a Barcelona, com a grans ciutats europees, no només sí, és de Catalunya, sí. Això la gent li va. I, per tant, es desperta amb barrets de Pare Noel nadant a la Barceloneta, per exemple, a la platja de Sant Sebastià. En fi, una tradició absurda més que cal remarcar, gent en hipotèrmia avui i cotxes de tot fets un horror. Ja no sé com, no sabia com acabar la frase. He començat la frase?
Fets un horror.
He començat la frase, mira, i dic, com acabarà?
De fet, no arrencaran el cotxe perquè hauran de posar la calefacció tan a tope.
Exacte, bueno, clar, per recuperar aquests dits blaus que estan a punt de l'amputació.
És així. Gràcies, Rafa, fins ara.
No, de res.
16 minuts que passen de les 8, l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I comencem l'informatiu d'avui explicant-vos en profunditat les notícies més destacades d'aquest 2 de gener del 2024. I és que al Japó ja són 24 les víctimes mortals pel terratrèmol de magnitud 7,6 que ahir va sacsejar la costa oest del país, a l'illa d'Okinawa, Núria.
Sí, la majoria d'aquestes són a la ciutat de Wajima, propera a l'epicentre del sisme. 100.000 persones han hagut de ser evacuades i un centenar d'estructures i edificis han resultat afectades pel sisme. Després del primer s'ha succeït més d'una seixantena de rèpliques, en aquest cas de gran magnitud, que han arribat fins i tot a 6,2 pocs minuts després. Tot i que segueixen apareixent víctimes, les autoritats ja han retirat l'alerta de possible tsunami que van activar després del terratrèmol i l'han rebaixat a un avís. El govern japonès ha confirmat que no s'han registrat irregularitats a les plantes nuclears del país. Es tracta del primer cop que s'emet un avís general de tsunami des del 2011... quan el Japó va patir un gran terratrèmol i un tsunami que va provocar l'accident nuclear de Fukushima i més de 20.000 morts. El terratrèmol ha provocat l'enfonsament d'edificis amb persones atrapades sota la ruïna, l'obertura d'esquerdes a carrers i carreteres i també el tractament de subministraments com a canonades d'aigua. De moment s'han informat de 32.500 llars sense electricitat.
A més, el govern nipó ha avisat que hi pot haver més terratrèmols de gran magnitud, especialment en els propers 2 o 3 dies. En les últimes hores s'han registrat 60 sismes. Segons ha informat la cadena de televisió japonesa, NHK, el risc de tsunami ha sigut durant diverses hores de risc major a les prefectures d'Ishikawa, Niigata, Toyama, Yamagata, Fuki i Hiogo, amb un tsunami que podria arribar als 5 metres.
Les prediccions per les properes hores s'han rebaixat a onades de fins a 3 metres, amb tot les onades més altes registrades han sigut d'un metre, precisament a la zona d'Ishikawa. Tot i això, les autoritats han urgit durant tot el dia els ciutadans a que s'allunyin de la costa occidental i que es dirigeixin a zones altes.
I canviem de qüestió perquè el Tribunal Suprem de Justícia d'Israel ha tombat la polèmica reforma del primer ministre Benjamin Netanyahu en un cop sense precedents pel màxim responsable del país.
És la primera vegada en tota la història d'Israel que el Tribunal tomba una llei bàsica. Recordem que l'anomenada llei bàsica judicial va ser aprovada el 24 de juliol i va causar protestes a tot el país, ja que l'oposició va acusar l'executiu de totalitarisme i també d'atemptar contra la separació de poders. De fet, entitats i partits opositors hi van arribar a presentar 8 recursos en contra i el passat setembre els 15 magistrats del Suprem els van analitzar en una audiència que va aixecar molta expectació. Ara el text de la sentència del Suprem afirma textualment que la llei anul·lada causa un perjudici greu i sense antecedents a les característiques fonamentals d'Israel com a estat democràtic.
I pel que fa precisament a la Franja de Gaza, en conflicte continua obert i Israel avisa que durarà molts mesos més. Fins al moment, el balanç total de morts a la franja ja frega els 22.000.
Després de l'últim atac per Cap d'Any, Israel es prepara per una nova fase de la guerra que no dona senyals d'acabar-se. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va avisar que l'ofensiva militar sobre la Franja de Gaza durarà molts mesos més i ha rebutjat així les peticions internacionals per un alto al foc. D'altra banda, milers de persones s'han manifestat aquest dilluns als carrers d'Istanbul en solidaritat amb el poble palestí. Recordem que la guerra fa gairebé 3 mesos que s'allarga amb un balanç de víctimes de prop de 21.978, segons ha actualitzat el moviment islamista palestí aquest dilluns. Les morts al bàndol israelita es van concentrar principalment a l'atac del 7 d'octubre, 1.200 persones que van perdre la vida i 240 que van ser segrestades.
I diumenge, la Marina dels Estats Units va enfonsar 3 embarcacions dels Houthis al Iemen en un atac que ha acabat amb 10 milicians morts, segons ha informat la mateixa milícia. Es tractaria de la primera confrontació entre els Estats Units, atenció, i els Houthis des de l'inici del conflicte de Gaza, i estarem pendents a tot plegat. I encara sobre tot plegat, precisament, Hamas ha desmentit un reportatge del New York Times que assegura que els seus milicians van cometre violacions i altres actes de violència sexual a l'atac a Israel del 7 d'octubre.
Sí, fa tot just una setmana el diari estatunidenc va publicar un reportatge resultat de 150 entrevistes a més de vídeos i fotografies preses amb mòbils dels quals es deduiria un patró d'ús de violència sexual com a arma de guerra. Ara el New York Times ha rebut resposta de la mateixa organització palestina Hamas en un comunicat en anglès i àrab. Un dels seus alt càrrecs va ser Naïm, que pertany a la direcció política de Hamas, assegura que tot plegat es tractaria d'un biaix cap a la propaganda israeliana que pretén demonitzar i desamonitzar el poble palestí i la seva resistència per justificar els crims de guerra de l'exèrcit israelià i també els crims de genocidi contra Palestina. Els islamistes reclamen al diari que rectifiqui i es distanciï de la propaganda israeliana per preservar la seva professionalitat i el seu prestigi, així com una investigació internacional per tal de desmentir aquests fets.
I pel que fa a casa nostra, us expliquem que els preus del transport públic i les tarifes de la llum, el gas, l'aigua, els peatges i les pensions s'encariran aquest 2024. Anem per pams, Núria. Agafar el metro o l'autobús a Barcelona serà un 6,7% més car a partir del 15 de gener.
Sí, amb aquesta pujada i la pròrroga dels descomptes de l'Estat en el transport públic, les tarifes a la primera corona metropolitana de Barcelona queden de la següent manera. El bitllet senzill, per exemple, costarà 2,55 euros, la T casual 12,15 euros i la T família 10,70. Els títols recurrents com la T usual s'apuja fins als 21,35 euros i la T jove als 42,70 euros. A Renfe, en canvi, es manté la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i mitjana distància sempre que es faci un mínim de 16 trajectes durant el quadrimestre.
I seguim amb aquests encariments dels preus perquè agafar un taxi per Barcelona costarà un 3% més a la nostra butxaca.
De dilluns a divendres s'apuja 4 cèntims al quilòmetre durant el dia i agafar un taxi costarà 1,27 euros. A les nits, dissabtes i festius el preu s'enfilarà fins a 1,56 euros al quilòmetre, que són 5 cèntims més. Als creueristes que van del moll adossat a l'aeroport del Prat els costarà 45 euros al trajecte, un 15% més.
I anar per peatges de la Generalitat també et costarà un 3% més car.
La C-16, el tram entre Sant Cugat, Terrassa i Manresa, és el peatge que tindrà l'augment més destacat i costarà un 3,5% més. La resta pujaran un 3,33%, com és el cas del túnel del Cadí i els túnels de Vallvidrera.
La sequera, però, no dona treva i la factura de l'aigua també s'ha encarit a partir d'aquest dilluns un 33%.
Segons va aprovar l'empresa pública Aigües Ter Llobregat, el preu passarà de 0,74 a 0,99 euros per metre cúbic. Aquesta pujada s'aplica dels 116 municipis als quals proveeix d'aigua aquest ens de la Generalitat, entre els quals es troba l'àrea metropolitana de Barcelona.
I per acabar, Núria, l'IVA de la llum i el gas augmentarà també aquest 2024, això sí, ho farà progressivament.
Sí, l'executiu espanyol ha aprovat retirar de forma gradualment la rebaixa dels impostos al llarg dels primers 6 mesos de l'any, fins a arribar a un 21% habitual. Pel que fa al gas, es recuperarà pagar l'IVA sense rebaixa a partir del febrer.
24 minuts gairebé que passen de les 8 del matí i, a part de tot això, al món han passat més coses. I és que la reforma de la Unió Europea, la revisió del pressupost i el català, aquests són alguns dels reptes de la presidència belga del Consell que el país ha assumit des d'aquest mateix dilluns, Núria.
Sota el lema protegir, reforçar i reparar, la presidència belga arrenca amb alguns dels grans expedients de la legislatura ja tancats, com el pacte de migració i asil i la reforma de les regles fiscals, però encara en té uns 150 sobre la taula. Entre les grans qüestions que s'han de resoldre sota la presidència belga hi ha la revisió del pressupost comunitari, que inclou una partida de 50 30.000 milions d'ajuda a Ucraïna, així com l'inici del debat sobre com reformar la Unió Europea abans d'un potencial ampliació cap a l'est i la petició d'oficialitat del català.
I tornem cap a casa nostra perquè la Policia Nacional ha citat a declarar el convocant de la concentració a Ferraz la nit de Cap d'Any en què es va exhibir i atacar un ninot de Pedro Sánchez.
Es tracta de la protesta organitzada per l'organització juvenil Revuelta, que va plegar unes 300 persones segons la delegació del govern espanyol a Madrid. El PSOE ha condemnat els fets a través del seu compte de Twitter i ha criticat la posició del PP i Vox, a qui els hi retreu que valin aquest tipus d'actes.
Precisament el PSOE estudia totes les vies legals contra aquesta acció. Segons fonts socialistes, podria ser un delicte d'odi. Una denúncia feta pel mateix partit. Recordem que a la concentració es va poder veure aquest ninot de Sánchez que van penjar del coll d'un semàfor i diverses persones també li van donar pals com si fos una pinyata.
Fonts del PSOE insten al Partit Popular a pronunciar-se per aquests fets, especialment el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, i també la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes també han assenyalat a Vox de còmplice de l'atac i avalar aquests actes.
I també us destaquem aquesta hora que el Papa Francesc reclama més espai per les dones a l'Església i exigeix que siguin respectades a tots els àmbits de la societat. Ho ha manifestat així durant l'homilia en motiu de la missa de la solemnitat de Maria Santíssima Mare de Déu.
El pontífex ha dit que l'Església necessita de Maria per redescobrir el seu rostre femení i ha instat que el món ha de prendre com a referència les mares per poder trobar la pau. Durant l'homilia, el pontífex ha advertit que qui fa el mal a una dona profana Déu.
I seguim en plana política perquè Junts per Catalunya desitja que el 2024 sigui l'any en què Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornin a Catalunya.
En un vídeo difós a través de les xarxes socials, la presidenta del Parlament, Anna R., afegeix que espera que s'aconsegueixi l'oficialitat del català a Europa. Per la seva banda, la presidenta de Junts, Laura Borràs, assegura que seguiran treballant per aconseguir la independència de Catalunya. En una piulada a la xarxa X, Carles Puigdemont ha afirmat que el 2023 ha sigut intens i difícil, però ha augurat que el 2024 tampoc serà fàcil. Ha conclòs el seu missatge desitjant un bon any de salut, feina i llibertat.
I per la seva banda, Pere Aragonès veu el 2024 com un any de progrés, d'exigència i de guanyar drets i llibertats. Ho ha manifestat així a la xarxa social X el mateix dia que el president de la Generalitat ha indicat que espera tancar un pacte ampli el més aviat possible per aprovar els pressupostos del govern.
En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Aragonès ha desitjat que els comptes catalans del 2024 puguin entrar en vigor entre finals de gener i principis de febrer. El president de la Generalitat ha assegurat que no s'ha de retardar gaire, però ha avisat també el PSC, Junts, Comuns i la CUP que posar moltes línies vermelles pot impossibilitar un acord. Recordem que Esquerra Republicana de Catalunya, després de la sortida de Junts del govern, governa en solitari amb una minoria parlamentària de 33 diputats, que en aquest cas l'obliga a buscar socis per poder aprovar els comptes pel 2024 i així arribar al final de la legislatura el 2025.
Dit això, Núria, repassem els reptes polítics per aquest 2024. Tot s'haurà d'escollir el relleu de Ximo Puig després que hagi renunciat al seu càrrec com a secretari general del Partit Socialista del País Valencià. El Congrés Extraordinari serà el primer trimestre d'aquest any.
Puig fa uns dies que va dir que feia un pas enrere perquè el projecte pogués fer dos passos endavant. L'objectiu és que es construeixi una alternativa davant del govern del Partit Popular i Vox.
I també hi haurà les eleccions autonòmiques a Galícia. Serà el 18 de febrer, 4 mesos abans que expiri oficialment la legislatura. El president de la Junta, Alfonso Rueda, va anunciar la convocatòria fa poc més d'una setmana, just després que aprovés els pressupostos del 2024.
En els mandats de Feijóo, entre el 2009 i el 2020, les eleccions gallegues han coincidit en data amb les basques, encara que en aquesta ocasió no serà així. El dirigent basc ha manifestat la seva intenció d'esgotar la legislatura, una vegada conegut que no repetirà com a candidat del Partit Nacionalista Basc.
I les eleccions europees es celebraran entre el 6 i el 9 de juny i servirà per decidir qui ocupen els 705 escons del Parlament Europeu, un procés que iniciarà al seu torn la renovació dels responsables de les principals institucions europees, inclosa la seva comissió.
Qui ja ha anunciat que es presentarà a aquestes eleccions és Podemos, que ho farà amb l'exministre d'Igualtat, Irene Montero, i sense anar en coalició amb Sumar.
I més qüestions, perquè el Departament de Salut desplegarà també en els propers mesos una nova figura, la dels referents assistencials, que faran precisament d'enllaç entre l'atenció primària i els hospitals per reduir precisament les llistes d'espera.
Sí, el conseller Manel Balcells ho ha avançat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies i ha explicat que en donaran més detalls quan es presentin de forma oficial. La idea és que els referents assistencials facin seguiment de les proves que demanen els CAP per evitar-ne rebutjos o duplicats i reduir així les llistes d'espera, també de les visites a l'especialista.
Que els professionals d'aquí i els d'allà s'han de veure, s'han de trobar i han d'acordar protocol. I han d'acordar quan un pacient doncs, no acaba d'anar bé, que se l'enviï. I quan s'envia un pacient allà, aquell serà rebut. No s'envia un pacient i sol torna dient això no procedeix. És una de les indignacions més grans que hi ha als CAP. Per tant, si hi ha un acord, ja no passa això.
Balcells també ha explicat que es tarda menys a accedir a una cita al CAP, però que encara falta millorar i que hi ha diferències territorials.
I també us destaquem a aquesta hora que el funeral de la fotògrafa Isabel Esteve Hernández, coneguda artísticament com a Colita, serà avui a 4:45 de la tarda al Tanatori de les Corts de Barcelona.
La Capella Ardent obrirà les portes a les 11 del matí, figura destacada en l'àmbit del fotoperiodisme, especialment associada a l'escena de Guaig Divin. Colita ha capturat moments crucials de la història de Barcelona. Recordem que recentment, el passat octubre, se li havia concedit el Premi Ofici de Periodista, que atorga el Col·legi de Periodistes per la seva trajectòria i implicació en el moviment feminista.
I la futbolista Jennifer Hermoso declara avui dimarts pel petó no consentit de Luis Rubiales i les presumptes coaccions posteriors.
Ho farà sobre les 10 del matí a l'Audiència Nacional de Madrid. El jutge Francisco de Jorge l'havia citat a declarar el passat 28 de novembre, però totes dues parts van acordar posposar-ho. Està previst que Hermoso torni a negar que va ser un petó consentit, una versió que ha repetit des de la cerimònia d'entrega dels premis del Mundial de Futbol, on va passar tot. La declaració d'Hermoso arriba just després d'anunciar que deixa el seu equip fins ara, el Pachuca, per signar pels Tigres de la Lliga Mexicana.
I canviem de qüestió, perquè els accidents de trànsit a les carreteres catalanes han causat la mort de 152 persones tot el 2023. És un 13% menys que el 2019, any que es pren com a referència pels compliments dels objectius de reducció de sinistralitat. Les últimes víctimes mortals del 2023 han sigut un home i dos menors a Palau-Saverdera.
En relació al 2022, hi ha 5 víctimes mortals menys. En total s'han registrat 135 sinistres mortals a la xarxa interurbana catalana. Motoristes, vianants i ciclistes sumen quasi la meitat de víctimes mortals. La P7 torna a ser la carretera on han perdut la vida més persones, amb 15 morts. La xifra de morts a l'autopista enguany és la mateixa que la del 2019, abans de l'alliberament dels peatges.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dues persones a Camarles que han perdut la vida per inhalació de monòxid de carboni per la mala combustió del gas d'un electrodomèstic de casa seva. Les víctimes són el galerista barceloní i antic propietari de Bikini, Xefo Huasc, de 74 anys, i la seva parella.
Els han trobat estirats al llit. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, però els primers indicis apunten a una mort accidental que està pendent de confirmar. Guasc estava al capdavant de Xefo Art Gallery, situat al Poble Nou, i també va ser el director de la mítica sala Bikini de Barcelona entre el 1985 i 1990.
I finalment també us destaquem que la policia ha localitzat els dos gossos potencialment perillosos que han ferit un home aquest dilluns a Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat. Es tracta de gossos de la raça Rottweiler que han estat traslladats a una protectora.
Els agents han localitzat els animals gràcies a la col·laboració ciutadana. Per atendre l'home ferit s'ha activat la unitat de rescat dels bombers amb helicòpter, un metge del sistema d'emergències mèdiques i també dues dotacions de suport. El ferit es trobava en una pista forestal de la zona. Se li ha fet una primera atenció mèdica i se l'ha traslladat amb helicòpter.
3 minuts que passen de 9:15 del matí. Gràcies, Núria. Fins ara.
Fins ara.
Anem als esports.
La caravana.
El Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Sense temps a perdre, la Lliga de Futbol torna avui mateix.
Sí, ho fa amb 3 partits de la 19a jornada. El Getafe, Rayo Vallecano a les 5 de la tarda, Reial Societat Alavés a 7:45 i el València, Villarreal a 10:15 de la nit. Demà serà el torn del Real Madrid, el líder que rep a 7:15 al Mallorca, el Santiago Bernabéu, i del Girona que rep a 10:15 a Montilivi l'Atlético de Madrid. Partit importantíssim pels de Michel, segon contra tercer a la taula classificatòria. El Barça comença l'any dijous visitant les Palmes a 9:45 de la nit.
Has dit Girona, Pol?
Disculpa.
El Super Girona podria perdre, però, David López més d'un mes.
Sí, ho avança el diari de Super Girona, que apunta que la lesió del central serà més llarga del previst. Pateix una lesió al tendó del tibial posterior de la cama dreta. El club no va especificar el temps de baixa al seu comunicat, però el diari diu que en té com a mínim per un mes. López va renovar el passat mes de desembre amb el Girona fins al juny de 2026 i és una peça clau pels esquemes de Mitchell.
I encara en clau gironina ja comencen els primers rumors del mercat d'hivern.
Era evident que la gran temporada de l'equip gironí passaria a factura. Ahir va començar el mercat de fitxatges 1 de gener i ja apareixen les primeres informacions relacionades amb els gironins. El diari britànic The Sun informa que el Chelsea estaria interessat en incorporar el davanter Dobbyk per 39 milions de lliures, uns 45 milions d'euros. Segons el mitjà, el club britànic voldria incorporar ja el jugador ucraïnès perquè el seu davanter titular, Nicolas Jackson, marxa amb Senegal a disputar la Copa Àfrica. A més, els londinencs també perden un altre davanter, Armando Broja. Dobbyk suma 11 gols en 17 partits aquesta temporada.
I precisament a la Lliga Anglesa s'ha jugat el primer partit del 2024 de les principals competicions europees.
Sí, concretament un Liverpool-Newcastle que es va salvar amb la victòria per 4-2 pels Reds. Salah amb un doblet i amb una assistència va ser sens dubte el més destacat dels locals, que segueixen liderant en pas ferm la Premier League. Són primers amb 45 punts, 3 més que l'Aston Villa. Curtis Jones i Cody Gakpo completaven la golejada en el primer maig del 2024 de la Premier League. Avui es juga el segon, en aquest cas el West Ham contra el Brighton.
I també comença un any nou en clau esportiva que tindrà diverses cites importants, Pol.
Sí, la primera i segurament la principal. Aquests Jocs Olímpics de París, en aquest estiu, els primers en presència de públic després de l'edició de Tòquio 2021, recordem, a porta tancada pel coronavirus. També és any d'Eurocopa de futbol, que torna al format de sempre després de l'experiment que es va intentar l'any del Covid. I la Copa Amèrica arriba a Barcelona el 22 d'agost. En clau motor, el Mundial de MotoGP comença el 10 de març a Qatar amb totes les mirades posades en la nova moto de Marc Márquez, que debuta amb Gresini sota la marca Ducati. La Fórmula 1 torna el 3 de març amb un tots contra Verstappen i també té interès en aquest cas el retorn a les pistes de Rafa Nadal, pràcticament un any cau per la seva lesió a Austràlia. Pel que fa al ciclisme, el Tour de França es disputarà del 29 de juny al 21 de juliol amb el duel entre Pogacar i Vingegaard com a principal al·licient.
Un calendari, per cert, que pel Barça serà tapeït aquest mes de gener.
Sí, podria arribar a jugar fins i tot 8 partits de 3 competicions diferents en només un mes. El conjunt blaugrana, ho avançava en fons minuts, es desplaçarà el 4 de gener a les Illes Canàries per fer front a una de les revelacions de la Lliga. Les Palmes és novè a la classificació i lluita per entrar a les competicions europees. 3 dies més tard, el 7 de gener, el Barça s'estrenarà a la competició del CAO a la Copa del Rei al Municipal d'Esports de Barbastro. L'equip d'Osca es va classificar pels setzens de final després d'eliminar l'Almeria. Si guanyessin el Barbastro, els de Xavi disputarien els vuitens de final de Copa el 17 de gener. I directament cap a l'11 de gener, contra l'Osasuna, disputarà la semifinal l'equip de Xavi, en aquest cas, de la Supercopa d'Espanya. Si passen aquesta eliminatòria contra Osasuna, els blaugrana disputaran la final el diumenge 14 contra el vencedor del xoc entre el Madrid i l'Atlético de Madrid, que recordem s'enfronten dimecres 10 en la primera semifinal. Després arribarà el Betis-Barça i dos partits consecutius a Montjuïc, en aquest cas el Barça-Villarreal 28 de gener i el Barça-Osasuna del 30 de gener.
I atenció també en plana internacional perquè Itàlia elimina la llei Beckham.
Des d'ahir mateix, 1 de gener, decau aquesta famosa norma que feia que els clubs s'estalviessin un 50% dels impostos que pagava un futbolista que arribava des de l'estranger. Una llei a la qual es van acollir diversos jugadors en el seu dia, com David Beckham, que dona precisament nom aquesta norma i que ja no és vigent a Itàlia després que el Consell de Ministres del país l'hagi eliminat. Els futbolistes que ja s'havien acollit al Decreto Crescita, que és com es coneix de manera oficial, no seran perjudicats, només afectarà els nous fitxatges o incorporacions. Diversos equips de la sèrie han posat el crit al cel. El CEO del Milà creu que aquesta és una mesura que podria significar la destrucció del futbol italià i acusa el govern de canviar la norma d'un dia per l'altre i sense consultar els clubs.
I per cert, que pel que fa a Karim Benzema, com diria Carles Porta, resolt el misteri.
Efectivament, no era un crim, però déu-n'hi-do, hi ha hagut molt de misteri. El futbolista ex del Madrid, recordem, ara el Al Ittihad saudita va desaparèixer després de la derrota contra l'Al Nassr d'un altre exmadridista, precisament Cristiano Ronaldo. Ningú n'ha sabut res del futbolista, de fet es va esborrar les xarxes socials fins ahir que un directiu del club ha sortit al pas. Ha dit que Benzema és a Madrid per motius personals i ha referendat el compromís del jugador amb el projecte. Benzema, recordem, té 36 anys, està a la fase final de la seva carrera esportiva. Recordem també que el club no torna a la competició oficial fins al 4 de febrer per la Copa Àsia, que atura la Lliga Domèstica de l'Aràbia Saudita.
I en bàsquet avui també hem tingut jornada de la NBA.
Amb les actuacions destacades de Kawhi Leonard, amb 24 punts de la victòria de Clippers sobre Miami Heat, 121-104, també de Murray amb 25 punts al triomf de Nuggets contra Hornets per 111-93. També disposats aquesta matinada, Raptors 124, Cavaliers 121, més 3 per Toronto i els Suns Blazers, que va acabar amb un triomf molt còmode de Phoenix, 109-88 sobre Portland.
En motor continua la polèmica sobre el possible suborn a mecànics de Fernando Alonso.
Una polèmica que es va iniciar l'any 2022 amb la declaració d'un mecànic de McLaren. Un altre exmecànic de l'Asturià, Chris Hesse, ha dit a encara que el pilot repartia el bonus per bons resultats que aconseguia a títol individual amb la resta de l'equip i que ho feia perquè considerava que sense ells no havia pogut aconseguir aquestes victòries. Fins i tot va arribar a regalar el trofeu del Gran Premi de Bahrein de 2005, la tercera victòria de l'Asturià, una acció que feia habitualment a Renault i que a McLaren va ser mal vista fins al punt que Ron Dennis, l'aleshores responsable de l'equip, va demanar que deixés de fer-ho.
I encara en Fórmula 1, el mític equip Sauber té nou nom.
Es dirà Stake F1 Team les dues properes temporades abans de l'arribada d'Audi l'any 2026. Deixa enrere la unió amb Alfa Romeo, que donava fins ara nom a l'escuderia. La presentació oficial es farà el 5 de febrer. Durant les darreres setmanes s'havia anunciat que el nom complet seria Stake Kick F1 Team i que Kick apareixeria en les curses als països on estan prohibides les apostes, però de moment sembla que l'equip ha decidit apostar-ho tot, valgui la redundància, a Stake.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
Gairebé 40 minuts que passen de les 9 del matí. Obrim la cara bé.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Giró!
Què tal?
Què ens expliques avui a la cara B?
Doncs mira, que no sabia parlar pel micròfon a primera hora del matí. Quan fa 15 dies que no parles, de debò, eh? Era com un... Ostres!
15 dies?
10, no? 10 dies. Han passat, se m'han fet llargs sense veure-us.
Giró, faràs la cara B davant de la creadora de la cara B.
Exacte.
Uau.
Una mirada inquisidora.
Va, la cara B davant la cara A.
Després fas una valoració tipus Clara Luna.
Val, saps que... val. Vinga, som-hi. No, va, primer me que obriré. De debò que no sé parlar.
És complicat, anar-hi.
No sé parlar, perdoneu-me, no. Primer meló. Fins quan es diu bon any? Fins quan s'ha de dir bon any, senyors?
Mira, jo et diré una cosa molt divertida, que és que els meus amics ho diuen durant tot l'any.
Sí?
Llavors van enviant de tant en tant missatges. Bon any, Pol. Ah, sí, bon any, bon any. Sí.
Trec 15 amics més.
Fa molta gràcia, sí.
Jo tinc un... Jo tinc un costum, que és dir-ho fins la Candelera. Perquè la Candelera no.
És quan es treu el pessebre d'aquí, de la ràdio.
Exacte, es treu el pessebre de la ràdio, sí. I a la Fira Sant Boi.
Jo tinc encara una altra pregunta. Veo tu bon any i subo a la pregunta com prova l'any. Com prova l'any?
Sí.
No us la diuen? Com prova l'any?
No. Però si us preguntava el dia 2, com prova l'any?
No, a mi no ahir ja em preguntaven com prova l'any. Dic, bueno, de moment fantàstic.
No ho sé.
De moment bé. De moment normal.
Ai, si m'haguessin preguntat ahir...
Trias, tens uns micròfons fantàstics per explicar-te. Com prova l'any, Trias?
Fent la meva, una mica. En Jordi Carretero, el tècnic d'aquest programa i d'aquesta casa, em preguntava per què es diuen les campanades del 2023 i no del 2024, que també seria una gran pregunta.
Home, doncs
jo suposo que és perquè les campanades són els últims segons del 23.
Jordi, encara és 23.
Just abans de les 12.
La darrera és el pas aquest màgic entre un any i l'altre.
Jo el que no sé és per què s'han de fer els quarts, perquè és una invenció que l'únic que fa és confondre. De veritat, t'ho dic que no li trobo l'explicació.
Home, una invenció. Els quarts fan molt de...
Però per què es fan?
A veure, que existeixen.
Però algú es va inventar els quarts, o sigui, no existeixen de tota la vida, no? Algú va dir, hem de fer quarts abans de començar a menjar els 12 raïm.
Mira, 2 minuts i mig i arribarem a 3:15.
Veus que bé? Vinga, va, dit això del bon any, que només era per obrir un meló de bon dia, de cara bé.
Estic marejat ja.
Ara ja no van preguntes, ara anem a la reflexió, a la cara bé d'aquesta actualitat. I és que, clar, quan comença un any, una de les coses que més expectació genera és qui i quan naixerà el primer nadó, no? És allò que tothom està atent de dir, a veure si naixerà a les 12 i un minut, ahir 5, com es dirà, etc. Llavors, per si algú us va passar tot ahir al llit, us portem un breu, molt breu resum de com s'han dit i on han nascut els primers nadons aquest 2024. El primer de tot Catalunya, ho sabeu vosaltres? Quan va tardar?
Jo,
primer nadó, res.
Jo...
Molt poquet, no?
Res.
Ho vaig escoltar, ja no me'n recordo.
Entre un minutet. Campanada i campanada va sortir.
Exacte. A l'últim...
Va sortir, va obrir la porta.
Estic aquí, benvingut. Hola. 2020.
Bon dia. Home, aquest sí que arribava de 12 i un minut,
Fixa't. Per això...
Sí, segur que la mare el raïm no el va menjar, pobre.
No.
Però després li van portar el millor regal del món.
Això sí.
Doncs el primer de tot es diu Jacob i ha nascut a la Seu d'Urgell. Llavors, en Jacob el segueixen en Mateo, en Víctor, l'Inàs i la Ia.
Mateo, molt partidari.
a un temps un fri, no?
Jo tinc un Mateo.
Mateo m'agrada, la resta de noms horribles.
Mateo amb dos T, com si fos...
Sí, Mateo.
Mateo.
Mateo és xulo.
Mateo és amb una T, eh?
És una mica italià, no, Mateo?
Mateo, sí, clar, Mateo.
És família italiana, Rafa.
No, però que el meu és amb una T, no és. És Mateo.
Mateo.
El Mateo de tota la vida.
Mateo no m'agrada, Mateo sí, en català. En català és...
Mira, Mateo. Em deixeu dir una cosa respecte a això i els comentaris de Twitter que ha suscitat tot plegat.
Mira,
doncs...
Ah, sí, el tema aquest, la gent...
Sí. Jacob, o Jacob, no sé com li deuen dir, o Linàs, o Laia, són tan catalans o més que l'Arnau, en Joel, la Maria, en Josep Maria...
La Meritxell.
I... no ho diré, però ho dic, i la mare que us va fer tots. Prou de racistades ja a través del Twitter.
Doncs sí, Joan. Molt ben dit. I, de fet, és el que anava a dir ara, que dic sota... O sigui, que els primers noms de l'any el que porten és aquest... racisme pur, sobretot per les xarxes socials, per la coneguda com a X, l'antic Twitter, que sota un perfil fals...
Perdona. Ara ja hem canviat d'any, eh?
Però això d'antic Twitter... Ja no és antic Twitter.
Ja no. Per mi sempre serà l'antic Twitter.
Perdona, però a mi m'ha semblat que s'integra molt bé en aquest moment del programa dir l'antic Twitter.
Clar que sí.
L'antic Twitter. De... Si ho deixem l'any, a final de temporada...
Ho hem de dir sempre. Passaran 20 anys i jo encara diré l'antic Twitter.
No, doncs això, o sigui, molt racisme, deixem-lo ja, perquè és que fa molts anys que arrosseguen aquests comentaris de cap on va Catalunya, què n'hem de fer de Catalunya, perdrem la catalanitat, com deia en Joan, doncs són tan només catalans que qualsevol altre nom, però sí que és cert, jo hi vaig escoltar diverses tertúlies a mitjans de comunicació, i és que tot aquest racisme dels noms, tal, tirem-lo cap a un altre lloc, i un bon lloc per on tirar-lo és obrir el debat de cap on està anant demogràficament Catalunya, és a dir, quin tipus de família tindrem, si seran més d'un fill, de germans únics, és a dir,
que
molts
canviarà,
debats...
Segurament, que canviarà,
exacte.
Sí.
Exacte. Llavors, a tot això, ahir al País hi hagi una notícia que era bastant llarga, feien un petit estudi, però em quedo amb un titular que dic, és que mira, atenció, els nens que neixen ara coneixeran els seus besavis, però moriran sols.
Ai, ostres.
Saps, feien com una anàlisi de com estem anant demogràficament.
Una dada dura, eh?
Una dada dura. Doncs sí, analitzaven doncs, això, quin tipus de famílies estem tenint, a quina edat es tenen els fills, etcètera, etcètera, i això que coneixerem els besavis, però morirem sols. Això els nens que neixen a partir d'ara. Bueno. Dit tot això, obert aquest meló, per què volia parlar d'això? Doncs per parlar, com ja us deia a primera hora del matí, del primer nadó de l'any nascut, en aquest cas, no en un hospital, sinó en un lloc poc habitual, en una estació de tren, a l'andana de Sants.
I propera, eh? Sí.
Ben propera, aquí al costat. Això passava ahir a 11:15 perquè resulta que la mare, que és la Maria del Carmen, acabava de baixar d'un tren de Rodalies i es va posar de part. De fet, mentre viatjava en tren, va notar les contraccions.
Ai, pobra.
Quan estava al tren va trucar una ambulància i quan va baixar doncs ja estava de part. Llavors resulta que és que a més la mare es dirigia a l'hospital a que l'induïssin el pare. Això vol dir que ja passava de setmanes, de dies, i és on he de donar a llum. Anem a fer-ho, doncs ho va fer una mica massa ràpid.
Normal que donés a llum a Rodalies perquè com arribava tard al tren no va arribar al part.
Clar, clar, amb aquesta lentitud.
És que anar al part amb Rodalies igual...
És de gènere.
Sí, sí. A mi també va ser un ostres. No sé si és el millor mitjà de transport per arribar a donar
llum. Si vols arribar a l'hora, clar.
Sí, exacte. Sí, si no tens gaire pressa, segur.
Igual el nen havia de néixer el 23.
Tal qual. A veure, també s'explica que era la segona criatura que tenia aquesta dona, i llavors va arribar més ràpid del previst, saps?
Ah, estava preparada.
Que normalment
el segon
primer...
és pim-pam-pum i el primer és tomate-lo con calma perquè ja...
Doncs sí, la seva filla naixia a l'andana de l'estació de Sants, això sí, la va ser assistida per una patrulla dels Mossos, i llavors va arribar el sistema d'emergències mèdiques, equip del SEM, que ja havia parit la dona i el van traslladar a mare i a criatura cap a l'hospital en bon estat de salut. Llavors he de dir que jo a la tarda vaig anar a l'estació de Sants i just va coincidir, perquè no sabia quina andana havia nascut, que vaig agafar un tren a la mateixa andana i curiosament encara hi havia equip del sistema d'emergències mèdiques que explicaven on havia parit la dona, doncs, mare com havia Déu. Estat tot el parc.
Convertirà com a l'andana de Harry Potter, això, veuràs.
De debò que tal qual. Em va semblar bucòlica, la imatge. A veure, si més no, és una bona entrada d'any, no? Com a, si ets l'equip d'emergències que dius en lloc d'assistir una desgràcia, el que assisteixes és un parc, no?
De veritat. Tenim un equip d'emergències en aquest país que cal felicitar-lo sempre.
Clar.
Clar que sí.
I a més van poder dir aquella frase de tráigame paños calientes, no? Tráigame unes toalles calientes. Ara. Que no saben per què valen. Però
no, no nos da tiempo de llegar a l'hospital.
Sempre es demanen toalles calientes.
Ui, que sou peliculeros, eh?
I tant, home.
Quina veu l'heu posat, el Sem.
Bueno, escolteu, senyors, com que això és la cara bé de l'actualitat, a mi aquesta notícia m'ha portat a pensar de... Fins a on, saps? Fins a quin punt és habitual néixer de camí a l'hospital? Que clar, de camí a l'hospital doncs et pot agafar en una cua a l'autopista. Molt típic, no? Sobretot si estàs per la P7 i al mig de la
molt
caravana.
Molt típic. Segur, segur.
Neixes, no?
És molt típic. Jo cada vegada que agafo la P7 no. veig diversos parts allà.
Amb els mocadors blancs, no? Has de treure hosti,
el mocador. Sí, el mocador blanc.
Això del mocador blanc només és per si... És per si tens
no,
una emergència o per si estàs parint.
És
emergència
jo,
en general.
Jo gairebé ho faig, perquè estava ja de la retenció i dic... No, dic
ah, home, home... Això s'ha de ser molt mala ciutadana.
Que
ho vaig fer.
Targeta
és una
taronja,
cosa que em va passar pel cap.
Mort de Déu.
Perquè ja et passi pel cap, uf.
Pensaments intrusius.
Mala senyal. No, exacte. Va, pregunta, ja ens ho pregunta. A Catalunya, d'acord? Quantes val. Persones creieu, o sigui... No sabem quantes persones, perquè potser hi ha persones o que no que volen per a casa o tal, però quantes persones atenen al servei d'emergències mèdiques, parts, que estan de camí a l'hospital, no arriben a l'hospital, llavors els han d'atendre a mig camí, com per exemple ahir a l'andana de tren, o enmig d'una carretera, o enmig del carrer. Cada any, cada any. El sistema d'emergències mèdiques a Catalunya.
Fort, això no tinc ni idea.
Jo tampoc.
Unes 10.
Jo diria 40. 45.
Més. És que no és tan poc típic com sembla.
No és tan poc típic, ostres, frase.
No és tan poc típic.
És tan poc típic.
65.
150.
150?
De debò que sí, clar, investigant sobre el tema, perquè dic, ai, a mi em sembla com molt peliculero de dir, jo almenys no m'he trobat mai en cap part enmig del carrer o cap part en una andana d'una estació de tren. Dic, no sé, la gent ja ho preveus una mica. 150... parts de camí que diríem assistits cada any.
Manolo, que no llegamos. saca el pañuelo.
Saca el pañuelo.
No llegamos.
Vosaltres coneixeu algú que no hagi arribat a l'hospital?
Jo conec, bueno, no és exactament això, però un gran amic meu, l'Albert Bermúdez, un dels millors imitadors de Catalunya,
sí,
es va quedar tirat fent les campanades. Va haver de fer les campanades tirat a la carretera.
Un moment,
no.
Estem parlant de parts.
Ja,
eh?
Però és la situació d'urgència és la mateixa. Perquè no arribava. Però no conec ningú.
I què, les va fer el cotxe?
Les va fer el cotxe.
Encara? Sí, per sort, avui pots posar-te el mòbil.
No vull dir res, però parlant de grans imitadors, com el gran Bermúdez...
Sí, senyor.
Pol, acaba de sortir un nou personatge en aquest programa.
El que tu vulguis.
La senyora gallega que va de parto.
Exacte.
Ai!
Torna-hi.
Acelera, Manolo, que no llegamos.
Manolo, que tengo la empanada en el horno.
Y está pidiendo salir.
No. De tant en quan sortirà aquesta senyora.
Pues això, eh?
Ja us ho dic.
Li hem de posar un nom.
Ostres, sí, en un
fons. Haurem d'anar fent notícies de parts, no?
Maria Pilar.
Maria del Carmen. Maria del Carmen, com la dona que va parir l'estació.
La Maria del Carmen.
La Maria del Carmen.
De partit.
En català.
Va, més cosetes?
Vinga, va, més cosetes, Joan. Aquesta notícia és per a totes aquelles persones que s'han menjat el raïm sota la taula. Sabeu què vol dir menjar-se el raïm sota la taula?
Ah, sí, sí, això es fa. La Raga ho fa.
En Joan mirant el guió.
Sí, perquè tinc
taula. Sí, la Raga es posa sota la taula a menjar-se el raïm perquè volen tenir nòvio.
Sí, resulta, la llegenda diu... Ara, la llegenda diu que si et menges el raïm sota la taula trobaràs l'amor el següent any.
Diuen.
Sí. Jo, almenys, amb qui vaig celebrar el cap d'any va ser graciós perquè tots els que teníem parella estàvem drets celebrant el cap d'any normal i quatre sota la taula que dius, a veure, jo no sé si per posar-te sota la taula trobaràs parella.
Sí, igual van sortir de sota la taula ja ennoviats.
No, sí que he vist gent que havia tret la maleta a la porta. Això
sí, això és per viatjar molt. Això és per viatjar molt.
Sí, la treus fora de casa.
T'has de fer la maleta i deixar-la fora de casa i auguraràs un 2024 amb un ple de viatges.
Sí, sí, sí.
I menjar llenties, no, l'endemà. Jo no he fet res, de veritat, eh?
Llenties?
Això no feien els italians?
El dia 1 dona sort per tenir diners.
Sopen.
Sopen llenties.
No, aquí a Catalunya és l'endemà.
Jo vaig menjar sopa de galets. Això.
Ah, mira.
Però dic per dinar, el dia 1 ja.
Sí, sí, per dinar.
Ah, sopa de
el
galets.
Que diuen és que has de netejar la casa abans d'acabar l'any, si vols tenir un any net.
Ah, jo ja ho vaig fer.
I un pis, també.
Netejar la casa.
Sí,
veure, netejar la casa sempre és una bona idea, amics oients.
No, però sí, fer una neteja a fons abans de celebrar les campanades.
No cal que us espereu el proper 31 de desembre.
No cal tenir aquest propòsit màgic.
Bé, no, jo us portava una cosa, senyors, jo us portava això de sota la taula perquè la notícia que veig per a aquestes persones que volen trobar l'amor, perquè resulta que ja s'ha publicat el primer estudi que ens indica quines seran les tendències a l'hora de lligar d'aquest nou 2024. Què passa?
Tendència.
Mal l'aire.
Maria del Carmen, sisplau.
Llibreta i boli. Ai, nena, és bona aquesta, eh?
De cop i volta ja no ets gallega?
Jo vaig casar.
No, estaves casada. Maria Carmen és internacional.
No estaves casada i parir, ara vols un nòvio? Això no té cap coherència, persona Gil.
Li vol buscar nòvio la filla.
És casada la filla.
Va partir, eh? Josep Antoni va partir ja.
Va marxar per tabac.
I, bueno,
i no va tornar mai.
No va tornar.
Vinga, els porto els trucs infal·libles per a trobar la vostra mitja taronja aquest any. Perquè resulta que l'aplicació Bumble l'ha preguntat a més de 25.000 persones de tot el món. Vull dir que la mostra és prou... Està bé, no? 25.000 respostes ens poden...
T'anava a dir una persona que no li han preguntat, però no te la diré.
D'acord, tirarem endavant. Doncs els han preguntat sobre les noves tendències a l'hora de lligar i, segons aquest estudi, primera conclusió que en traiem és que cada vegada les persones es fixen menys quina edat tenen, és a dir, els importa menys l'edat, però cada vegada els importa més, doncs, compartir prioritats i valors, i si pot ser també compartir aficions. Per tant, l'edat és com que no es té tant en compte, això sí, els valors s'han de compartir.
Cora.
Això és la primera conclusió de les noves, de les noves tendències.
Això està bé per Maria del Carmen, perquè té... Quants anys té Maria del Carmen? 87 o 88?
No? Mai és tard.
Mai és tard.
Això és veritat, mai és tard per trobar l'amor. Així que més consells, us en porto tres. El segon és que ara sembla que les persones solteres el que busquen és que la seva parella els accepti tal com són. És a dir, sabeu tots aquells manuals...
Què és això?
Està bé, està bé això.
Aquells manuals d'autosuperació de dir canviaré per tu, no sé, saps allò que dius, ets un desordenat? No, jo ara a partir d'ara seré més ordenat perquè vull estar amb tu. Ja no es porta, és com accepta'm tal i com sóc i no em vulguis canviar. Jo també ho trobo perillós.
Això és perillosíssim.
A veure, a mi si hi ha una cosa que no m'agrada de la meva parella, espero que la canviï, la veritat.
Això és perillosíssim, però us he de dir, habla la voz de la experiencia, amigos, que hi ha una... O sigui, tu, pese a no voler que això sigui així, moltes vegades passa. Perquè les coses que et molesten de l'altre, tu tendeixes a voler suavitzar-les i treure-les.
Jo m'he perdut ja.
Jo també. A veure, a mi parla'm en català.
Una metafísica, aquí.
No, però que és veritat. O sigui, tu...
No sé què vols dir, que canvies o que no canvies?
No, que tu tens al costat una persona que t'estàs enamorat i tal, però la convivència de vegades és complexa.
El que vol dir en Rafa és que no has de canviar, sí, t'has d'adaptar. A vegades t'has d'adaptar per conviure. Vull dir, no pots decidir sempre
tu. Tira i arronsa.
Ha de ser un 50-50.
Clar, però... és que a mi no em sembla bé això de dir accepten tal i com sóc i no canviaré. No, escolta, vull dir... Jo crec que una relació sempre és, comporta sacrificis en el, sacrificis en el sentit de casa deixar de fer coses que potser faries o fer-ne que no faries, saps? Perquè si no, senyors, doncs vius sol. Bé, dit
escoltem
això...
Escoltem l'experiència. No sé si en aquest cas Maria del Carmen sol canviar o no.
Jo amb el Josep Antoni és que me l'estimava molt.
No havia canviat... Vostè no havia canviat res,
Jo no vaig canviar res.
Val.
Escolta, Josep Antoni era tan maco.
Era perfecte.
Ai,
Maria del Carmen. Va,
però ha marxat a per tabac i no ha tornat, Maria del Carmen.
Estava molt lluny, l'estat. Estava lluny.
Maria del Carmen, que ve de fumar un paquet d'educados, també t'ho dic.
Sí.
En fi.
Ha anat a buscar el marit. Vinga, va, últim consell, per si voleu trobar la vostra mitja taronja aquest any, és que, atenció, sembla ser que es portarà una cosa que s'anomena en anglès l'slow dating, que en català vindria a ser tenir cites a poc a poc.
Slow dating.
Es portarà molt l'slow dating.
A mi m'agrada això,
I a poc a poc, a veure el concepte.
A poc a poc és a dir d'anar-se coneixent a poc a poc. Primer, doncs, un cafè, després un suc, llavors anar a esmorzar, llavors fer un passeig davant del mar. Sí, passem del cafè al suc.
Amb això no hi estic gens d'acord.
No? Tu vols 5 minuts.
Sí.
5 minuts solucionat, no?
Poco fallos.
No, sí. No, solucionat no, però què vol dir? Si,
t'aixeques si i dius, l'anillo pa quando?
Jo conec una persona que el primer dia m'hi he sentit molt a gust perquè no me'n puc anar a agafar el cotxe i anar a la Seu d'Urgell.
No.
A la Seu d'Urgell.
A la Seu d'Urgell, eh?
A passar un dia...
Perquè m'ha nascut el primer nadó.
De viatge de noces a la Seu d'Urgell.
No, jo això de les coses de Palacio van despacio no... Cadascú seu ritme.
A mi m'entra
la parella canvia molt, això. Jo amb la meva parella vaig anar, bueno, Fast and Furious, i estem superbé.
Fast and Furious, eh? Una mica sí que té pinta de Fast and Furious, ara que ho dius, la teva parella.
Ai.
Vin Diesel.
Ai, no. Doncs, perdoneu, a mi m'agradaria estar als anys 60 i anar fent.
Serà bo saber, eh?
Molt bé.
Saragossa l'han cremada amb el derrapant allà, amb els cotxes.
En definitiva, porto una última notícia musical.
Sisplau.
Slow dating.
Slow Music, no, vinga, va. Ara, avui que seria la notícia més musical de l'any, però en aquest cas, per fi hem deixat enrere el 2023 i, clar, doncs ja podem assegurar quins han estat, atenció, els videoclips més vistos de tot l'any. Fins l'últim minut han anat recomptant les visualitzacions, llavors ara ja tenim una llista que publica per 8è any consecutiu la revista Under Rock. No sé si teniu, no mireu, el, Joan, no miris el guió, perquè ets l'únic que en té, alguna aposta. Hola. De quin serà el videoclip en català més vist del 2023.
Estava cantat.
Jo sí.
Sí. Sí, cantadíssim, no?
Estava cantat.
Fa falta que el diguem o tirem ja la cançó?
Tirem, no? No em vull saber.
No sé si la Mari Carmen ho ha ballat, això, alguna vegada. Sardanes.
Ara de cop ja m'he aixecat de la migdiada.
Ara.
Ara sí, eh?
Trobo aquest...
Ho balla la meva neta.
Sí?
Sí.
Mari Carmen, tenies aquí una cosa a la gola, eh?
Cada dia menges. Estret al final.
Sí, ara ja...
Ho has tirat.
Cada dia menges.
Està perquè el terra no ho recull.
En fi.
Coti per coti.
Coti per coti.
De tiets.
Olma.
Tiets.
Rafa. Núria.
Bon
Pol.
Bon any.
Mari Carmen. Gràcies, eh? Vinga. Fins ara. Marxem amb Coti per Coti, va. Espera, que marxarem amb Coti per Coti, però encara no.
Sí, la cantem nosaltres?
No em vull...
Ara.
Ràdio Estel us desitja un feliç any nou.